Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
El nombre d'usuaris del rebost solidari se situa en xifres prèvies a la pandèmia. Al juliol del 2020 hi havia 2.500 famílies que necessitaven els lots d'aliments que proporciona l'entitat. Aquest any, en canvi, les famílies que fan ús del servei són 1.700. Segons conclou la Regidoria d'Acció Social, ens trobem davant de dades que eren habituals abans de l'esclat del coronavirus. Tot plegat ho hem sabut el mateix dia que el regidor Eloi Cortés ha donat a conèixer les mesures que s'aplicaran aquest estiu per seguir oferint casals d'estiu als infants vulnerables.
Recordar que és el segon estiu amb Covid, no?, que estem vivint, que òbviament hi ha determinades restriccions i mesures que no faciliten la feina de les entitats i que, malgrat tot, entre entitats i administració pública, un segon estiu estem garantint que hi hagi lleure per tothom a la ciutat.
En aquest informatiu també repassarem els projectes educatius que es duran a terme el pròxim mes d'agost. És dimarts 27 de juliol.
Titulars.
La meitat del sou se'n va per pagar el lloguer. Mireia Sans, bon dia.
Bon dia, Pere.
Si més no, això és el que passa de mitjana al Vallès Occidental.
Justament el 50% del salari dels vallesans s'inverteix en els lloguers, mentre que el 29% es destina a pagar la hipoteca a aquells que en tinguin. Unes xifres massa altes en molts casos per poder garantir també altres béns de primera necessitat. Ho lamenta el conseller d'Habitatge del Consell Comarcal, Carles Rodríguez.
És un esforç extra que hem de fer les persones que vivim al Vallès, i que vol dir que si paguem, o sigui, si dediquem el 50% dels nostres ingressos a pagar el lloguer, doncs ho deixem de dedicar a d'altres qüestions importants també, com l'alimentació, com altres temes que són de necessitats de primer ordre.
El municipi que destina més salari al lloguer és Sant Cugat.
En cultura, el sabadellenc Oriol Sabater s'estrena en solitari amb Mimundo.
Format en música clàssica al Conservatori de Sabadell, ara ha decidit fer el pas en solitari cap a la música moderna. En una estona escoltem el seu senzill, que s'ha inspirat en d'altres artistes vallesans, com Miqui Núñez.
I el Centre d'Esport Sabadell ha anunciat oficialment el fitxatge de Jacobo González.
L'atacant madrileny arriba traspassat a cost zero del Tenerife, que es reserva un tant per cent en cas de futura venda. El club també hauria d'anunciar en les pròximes hores l'arribada del Fred Planes, un altre mitja punta barceloní que aquest últim any ha jugat al Marbella.
Repassem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Avui una mica menys de calor, tot i així 30 graus ara mateix a Sabadell. L'Abel Flores ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Bon dia. Avui de nou la jornada molt assolellada, ja des de primeres hores del matí, amb una temperatura que puja força respecte a la que teníem ahir. No és d'estranyar, si bé ahir teníem núvols i pluges a la meitat oest, avui el cel serà està fent que la temperatura s'enfili i a punts de ponent avui veurem màximes que poden arribar als 32-33 graus. Tot plegat, com dèiem, amb aquest ambient que domina assolellat, però amb creixement ja d'algunes nuvolades en zones de muntanya cap al Pirineu especialment, on no és impossible, molt poc probable, però no és impossible que a la tarda hi hagi algun petit ruixat cap a l'extrem nord de la Serralada, bàsicament cap a l'extrem nord del Ripollès, de l'Alt Aran, en Vall d'Aran, podria haver-hi algun ruixadet. Per altra banda, també com al prelitoral, poden créixer algunes nuvolades, desplaçar-se després en zones de l'interior, però seran poc importants, força febles i disperses. Al final del dia, però, poden arribar núvols una miqueta més abundants i de cara a aquesta propera nit i, sobretot, durant la matinada, pot haver-hi algun ruixat, principalment cap a la zona del Pirineu, Prepirineu Occidental i després també cap a la resta de la serralada de matinada. Uns núvols que demà, a primeres hores del matí, ja marxaran completament i demà tornarem a gaudir d'un dia de sol, amb una temperatura que pot pujar una miqueta més i, de nou, només a la tarda, amb alguns núvols d'evolució en àrees de muntanya. Avui el vent de component sud es reforça durant tarda i aixecarà àrees de maror a la meitat nord del litoral. És tot, d'almenys ho deixem aquí, des de l'Estació Meteorològica de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica la Judit Cabrera. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 15 minuts a la línia R4 de Rodalies a causa d'una avaria. Volem destacar també que la línia R7 de Rodalies, que cobreix el recorregut entre Barcelona, Sant Andreu Arenal i Cerdanyola Universitat, romandrà sense servei fins al proper 29 d'agost. I pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar d'un matí de normalitat o no destaquen alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a l'estat del trànsit, destaquem circulació amb retencions a la ronda litoral per sortir de Barcelona en sentit Sabadell i també a la C-16, sortint de Barcelona, 1,5 km de retencions per anar cap a Terrassa. Passant pràcticament 6 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
El rebost solidari ha atès aquest mes de juliol 800 famílies menys que l'any passat i ja es troben xifres similars a les registrades el 2019, abans de l'esclat de la pandèmia. Aquest mes s'han repartit lots per 1.700 famílies, una xifra que queda lluny de les dades registrades l'any passat, quan es van ajudar a 2.585 famílies. Són dades que s'han donat a conèixer aquest matí en el marc de la presentació dels programes d'acció social i educació que s'han fet aquest estiu. Un gruix d'actuacions que han tingut un pressupost de prop de 500.000 d'euros.
Sí, i un dels aspectes en els que s'ha invertit ha estat en fer un esforç extra al rebost solidari per poder donar l'atenció necessària per cobrir el mes de juliol i l'agost. Ho ha explicat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
Cada estiu es reforça el repartiment al llarg del mes de juliol per garantir que les famílies durant el mes d'agost tenen aliments suficients, complementat tot això amb el repartiment de les targetes moneder que serveixen, o targetes prepagament, que serveixen perquè les famílies puguin comprar productes frescos en una sèrie d'establiments llistats i que aquest any suposen una inversió de 57.000 euros per part de l'Ajuntament.
Ara bé, aquesta no és l'única ajuda que s'ha fet en l'àmbit de l'acció social. A l'ajuda extra del rebost s'hi suma el programa Fem Vacances, que ofereix casals i activitats per a persones amb dependència o discapacitat. A més, també s'han donat prestacions d'urgència per tal de no deixar ningú enrere.
Per garantir que en tots els casals que s'organitzen a la ciutat el preu no sigui una barrera d'entrada. Això ho fem també amb les activitats que s'organitzen en el marc dels centres oberts que tenim arreu de la ciutat. Durant el mes de juliol, les activitats habitualment es fan a tarda, doncs el mes de juliol es passen al matí, i és com si fossin un casal, diguéssim, són els 8 centres oberts.
Tot plegat es complementa amb els casals d'estiu que es faran durant el mes d'agost amb el dinar inclòs, destinats a infants i joves en situació de vulnerabilitat. En total se'n faran 3 a la ciutat, 2 organitzats per la Fundació Pere Tarrés i un tercer, que és fruit de la col·laboració entre la Fundació Provitas, la Ludoteca Margarida Badós i l'Ajuntament. En total, els programes d'acció social han suposat una inversió de 277.000 euros.
A banda d'aquestes propostes, també s'han presentat els projectes educatius que s'han dut a terme aquest estiu.
Entre les propostes que ha posat damunt la taula el consistori hi ha uns tallers competencials d'àmbits diversos que s'han fet a 5 zones diferents de la ciutat. També s'ha incrementat la subvenció al lleure amb un augment de 30.000 euros que s'han traduït en un increment de 1.317 alumnes més. Manuel Robres és el regidor d'Educació.
Amb aquesta entitat de lleure, dir-vos que l'any passat ja vam fer una aposta importantíssima, no? És una aposta per l'equitat i igualtat d'oportunitats, no? En el dins i fora de l'escola. Ara estem parlant del fora de l'escola, doncs hi és fer unes activitats perquè tots els nanos de la ciutat tinguin les mateixes oportunitats educatives.
D'altra banda, també s'han obert els patis de 5 escoles repartides arreu de la ciutat i s'ha permès l'ús de les instal·lacions escolars per fer-hi algunes activitats.
I els habitants del Vallès Occidental destinem prop de la meitat del nostre sou per pagar l'habitatge. Segons un informe de l'Observatori del Consell Comarcal, la mitjana és invertir el 50% del salari a pagar el lloguer. En canvi, el percentatge decau en el cas de ser propietaris amb hipoteca, ja que en aquests casos s'hi dedica un 29%. Les diferències, però, són evidents entre municipis.
Si per posar algunes dades damunt la taula, els qui destinen més part del sou al lloguer són els habitants de Sant Cugat, un 57%. Vacarisses, un 53%, o Rubí, un 51%. En canvi, pel que fa a les hipoteques, els que tenen una sobrecàrrega més gran són els ciutadans de Ripollet, que han de destinar-hi el 40% del seu salari. Una tendència que ha anat a l'alça en els últims anys perquè els preus dels lloguers no paren de pujar. Ho explica el conseller Carles Rodríguez.
Els últims 5 anys
el preu de mitjà de lloguer s'ha encarit un 27%. I estic seguríssim, no tinc les dades, però estic seguríssim que l'augment dels ingressos o l'augment dels sous no ha estat tal, no ha estat aquest 27%. Amb el que suposa això, que els preus van augmentant, els esforços de les famílies i de les persones per dedicar diners a l'habitatge encara cada vegada són més, no? I s'està tornant un problema estructural.
El conseller d'Habitatge del Consell Comarcal assenyala que el confinament domiciliari ha confirmat la importància de tenir una llar en condicions i també ha evidenciat que hi ha certs perfils que tenen més dificultats que d'altres per accedir-hi.
S'han posat més de manifest encara els perfils vulnerables o més vulnerables pel que fa a l'accés a l'habitatge, que com són les dones amb fills a càrrec, o sigui, aquest perfil és molt clar, i també les condicions d'infrahabitatge, no? Les persones sense llar i els migrants sense papers.
Alhora, en aquests casos, es deixa de gastar els diners en d'altres necessitats de primera necessitat per invertir en l'habitatge, com ara aliments o higiene íntima. L'informe del Consell Comarcal també recull algunes de les iniciatives que els municipis estan duent a terme per garantir l'accés a l'habitatge de la ciutadania. També ajuden els municipis més petits a oferir polítiques públiques en aquest sentit.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
En clau municipal, la rehabilitació d'una part del poliesportiu de Nostra Llar podria estar enllestida per Setmana Santa. La previsió de l'Ajuntament és que les obres comencin a finals d'any, després que la Junta de Govern n'hagi aprovat el projecte. Els veïns veuen amb bons ulls la reforma, tot i que asseguren que els hauria agradat que s'hagués fet una rehabilitació total del complex.
En concret, les obres es concentraran en rehabilitar la pista d'hoquei patins per recuperar l'espai pel seu ús. A més, s'arreglarà el marcador, s'enderrocaran les grades per construir-ne unes de noves i es renovarà la tanca exterior que dona al carrer Bradford. Les actuacions també se centraran en l'edifici ubicat al costat de la pista. Ho explica el portaveu del govern i primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert.
I, evidentment, el que es preveu és rehabilitar completament i ampliar l'edifici que hi ha al costat de la pista de hockey i patins actual. També es canvia la coberta, que és de fibrociment, i el paviment i la solera, es milloraran els tancaments, es crearan nous vestidors, una oficina, una sala polivalent i un bar que donarà servei també al barri i aquesta recuperació d'aquest poli esportiu, com us deia, històric de l'àrea de Nostra Llar.
Els veïns estan satisfets amb la proposta de l'Ajuntament, però lamenten que no s'hagi pogut fer la reforma total de tot l'espai, incloent també la zona de la piscina. El secretari de l'Associació de Veïns de Nostra Llar, Josep Navarrete, assegura que l'equip de govern els ha explicat que un cop es posi en marxa aquesta primera actuació, serà el moment de començar a pensar en la resta de l'espai.
És veritat que el que queda pendent és la part on hi ha més metres, que és la part on estava la piscina, d'acord? I, bueno, és el que falta saber aquí què definirem. A veure, al barri ens agradaria moltíssim poder tenir de cop una altra vegada a la piscina, però sí que és veritat que el nostre barri està ubicat en una part estratègica a nivell d'instal·lacions esportives, com és les piscines Vallserra, com és la bassa de Sant Oleguer, com és també el club de natació, i, bueno, hem de veure què farem aquí i que vagi bé al barri i també a la ciutat.
En qualsevol cas, Navarrete està convençut que s'ha començat per la remodelació que era més necessària perquè l'espai adjacent a l'espai, en aquest cas la pista, és el que fan servir per les activitats de l'Associació de Veïns.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Atenció a això, perquè un 18% dels nois i un 15% de les noies de Sabadell consumeixen refrescos diàriament. Són les conclusions de l'estudi Benis, on les investigadores han recollit dades sobre la freqüència amb la qual aquest segment de població consumeixen aquest tipus de begudes ensucrades. Ho amplia en Rubén Estevez. Molt bon dia.
Bon dia. Amb l'objectiu de conèixer l'impacte que els refrescos han tingut en les generacions més joves, l'estudi fet per professionals de l'IDIAP Jordi Gol i l'Institut Català de Salut han pogut extreure conclusions interessants, com que els nois prenen aquest tipus de begudes amb major freqüència i quantitat que les noies. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell Victòria Valls, una de les principals responsables de l'estudi.
Sí, amb dades tant com els refrescos s'han augmentat de manera consum habitual amb un 73%, les begudes esportives s'han augmentat un 33% i les energètiques representen un 13% del consum habitual entre els joves entre 13 i 18 anys. Després vam veure que el batxillerat de manera habitual hi havia una disminució, però per una altra banda el batxillerat també vam veure que de manera ocasional aquest consum augmentava quan el i a més el barrejàvem amb alcohol.
A més, s'han trobat evidències que el consum de begudes energètiques i refrescos augmenta en adolescents nois que també fumen, són poc actius físicament, tenen un rendiment escolar baix i provenen de famílies amb rendes baixes. Les investigadores de l'estudi consideren necessari implantar polítiques diverses per reduir-ne el consum.
Necessitem mesures legislatives que regulin el consum per grups d'edat i també han de regular el contingut d'aquestes substàncies. L'augment d'impostos per disminuir aquest consum, tal com el recomana l'OMS, ha d'haver-hi una sensibilització amb tota la població, sobretot amb els pares, perquè a vegades els pares el compren moltes d'aquestes begudes com si fossin totalment innocues. Fer molta educació sanitària a tots els llocs on hi ha adolescents i que en aquests llocs, a més, no haurien d'haver-hi màquines expenedores amb alimentació o begudes que no fossin saludables.
Pel que respecta al consum de begudes esportives, és més freqüent en joves que practiquen esport i no fumen.
Cara i creu, per altra banda, en les dades que ens ofereix avui la pandèmia a Sabadell. A la vessant positiva, el descens de la majoria d'indicadors, el risc de rebrot i la velocitat de contagi, a més d'una baixada del nombre de malalts ingressats al Taulí, amb 9 pacients menys. De la negativa, 2 morts en les últimes hores a Sabadell i 7 defuncions en el conjunt de l'hospital des de divendres passat.
Comencem pels índexs de referència. El risc de rebrot ha baixat en 200 punts i se situa actualment a l'entorn dels 942. També ha caigut la velocitat de contagi, situant-se al 0,88, 6 dècimes per sota de la xifra reportada ahir pel Departament de Salut. Uns descensos en els indicadors en què es veu la incidència acumulada també a 14 dies, que ha passat d'estar situada en els 1.066 casos per cada 100.000 habitants, que és on la tenim avui. La dada més negativa d'avui és que en les últimes hores s'han registrat 2 noves defuncions i ja han mort 571 sabadellencs des de l'inici de la pandèmia.
I com dèiem, també s'han registrat 7 morts al Taulí des de divendres.
Exacte, tot i això, la situació a la Corporació Sanitària per Taulí és millor del que era divendres passat. Hi ha 9 pacients menys ingressats, són un total de 87, dels quals 59 són a planta i 28 a la UCI, la mateixa xifra que divendres. Des de divendres han ingressat 43 pacients nous i s'han produït 88 diagnòstics nous de Covid.
I com va, Mireia, la vacunació?
Doncs a Sabadell el nombre de ciutadans que rep la vacuna va creixent, tot i que més lentament del que ho feia fa setmanes. Actualment hi ha 124.560 sabadellencs amb la pauta completa, mentre que 139.144 només han rebut fins ara una dosi del vaccí.
Passen 2 minuts de 2:45. Repassem altres notícies en un format més breu. Incendi en un habitatge ahir al carrer Magí Colet.
El foc es va iniciar a la rentadora ubicada a la cuina, quedant aquest espai completament cremat. La propietària, de 86 anys, es trobava a l'habitatge en el moment de l'incendi, però va poder sortir al balcó. No va resultar ferida per cremades ni tampoc per inhalació de fum. Tot i això, va ser traslladada a l'Hospital de Sabadell. Van intervenir 3 dotacions dels bombers, una unitat del SEM i 3 unitats de la policia municipal.
Renfe i Alstom formalitzen la compra de 152 trens de Rodalies per 1.447 milions d'euros.
Els nous trens, que seran construïts a la planta d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, la comarca, disposaran d'un 20% més de capacitat que els actuals Cívia i tindran uns 100 metres de longitud. De moment no s'espera que cap d'aquestes unitats es quedi a Catalunya, ja que s'està a l'espera de concretar un nou contracte programa entre Renfe i la Generalitat, segons fonts del sector. Si es tanca l'acord, la planta d'Alstom rebria l'encàrrec per fabricar 76 unitats més per valor d'uns 700 milions d'euros, mantenint així l'ocupació de 1.500 persones durant 2 anys més.
Un home de 33 anys ha ingressat a presó per 3 robatoris violents a 2 botigues de telefonia, una d'elles a Barberà, i a una farmàcia de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els investigadors van localitzar l'home quan circulava amb un ciclomotor sostret, iniciant un seguiment discret fins que va arribar a una botiga de telefonia de Barcelona. Allà va fer diverses passades per davant i va marxar amb el ciclomotor fins a arribar al Masnou, on també es va aturar davant d'una botiga de telefonia. Finalment va ser detingut a Vilassar de Mar.
I en cultura, el sabadellenc Oriol Sabater presenta Mimundo, el seu primer single després de fer el salt de la clàssica a la música moderna.
Mientras en la calle te veo fuera a esperar a ese chico tan mono
tan espectacular.
La seva carrera ha passat de la sinfònica al pop amb aquest primer projecte en solitari. De fet, apunta que la pandèmia l'ha fet decidir-se a començar aquesta aventura. Abans, Sabater havia format part de grups com Bacachuta, Escàndol o la banda de música local, o també a la Jove Orquestra Sinfònica del Vallès.
Ara arriba el single Mi Mundo, produït pel també sabadellenc Chasquitén. Es tracta d'una cançó vitalista que serveix per estar millor i ser feliços amb un mateix. Tot això a través d'una història d'amor no correspost. El jove compositor, guitarrista i percussionista sabadellenc assegura que quan es posa a composar li surt en castellà, però recorda que té una gran varietat de referents.
Tant amb els que m'hi he fixat, sobretot també a nivell d'estètica i història amb, com a projectes, és principalment Nil Moliner, també m'he fixat en Miqui Núñez, però també com a referents així més de la música catalana, doncs Xarango en són un clar exemple, i bé, són aquests tres principalment.
Aquest Mi Mundo es pot escoltar a les plataformes de música en línia.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Vuit minuts per les dues de la tarda. Més enllà de Sabadell, el govern torna a demanar el toc de queda nocturn per a 162 municipis.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha anunciat que la Generalitat tornarà a fer la petició al TSJC per allargar el confinament entre la 1 i les 6 del matí fins al 6 d'agost. A la llista s'incorporen capitals com Amposta, Figueres i Solsona, però cauen Puigcerdà, Roses, Salt, Sitges o Tàrrega. Sabadell seguiria, doncs, una setmana més amb confinament nocturn.
El Tribunal de Comptes desconfia de l'aval del govern a través de l'Institut Català de Finances.
La delegada instructora Esperanza García ha demanat que sol·liciti un informe a l'advocacia de l'Estat per si és una mesura legal sobre l'aval que afecta 29 dels 34 encausats. Recordem que se'ls demana una fiança de 5,4 milions d'euros per l'acció exterior de la Generalitat. Entre aquests hi ha un sabadellenc, Josep Suárez, delegat al Regne Unit entre el 2011 i el 2016.
120 entitats i organitzacions reclamen a les administracions que no es faci l'ampliació de l'aeroport del Prat.
En un comunicat asseguren que el projecte tindria un impacte negatiu en la biodiversitat, així com en la salut de les persones. Alhora critiquen que el sector de l'aviació viu una crisi energètica i demanen que els 3.400 milions d'euros pressupostats es destinin a promocionar un model de transport sostenible com el ferroviari.
I dimiteix el director i professor de teatre Antoni Font després de les revelacions d'abusos sexuals.
La dimissió com a secretari de l'Associació d'Actors i Director Professional de Catalunya es produeix després que el diari Ara destapés el testimoni d'una quinzena de nois que l'acusen d'abusos sexuals. L'entitat ha emès dos comunicats, el segon després de les crítiques rebudes per demanar la presumpció d'innocència per Font.
I acabem amb Unides Podem, Esquerra, Junts, el PDeCAT i la CUP, entre altres formacions que demanen investigar l'opacitat vinculada amb Joan Carles I.
La petició registrada reclama que s'investigui una trama vinculada amb el rei emèrit a través de l'empresa Alcántara Iberian Exports, que hauria aprofitat la seva condició de cap de l'Estat per fer un entramat empresarial amb aparença legal i secreta per dur a terme durant anys tràfic d'armes. La mesa, el Congrés, amb els vots del PSOE, el Partit Popular i Vox, va rebutjar la setmana passada una petició similar.
I per cert, que avui Corina Larsen ha denunciat també el rei emèrit a la justícia britànica per assetjar-la, diu, i espiar-la. I ara els esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Primeres incorporacions ofensives al centre d'esport Sabadell. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
El club va anunciar ahir oficialment l'arribada de Jacobo González i té previst fer el mateix en les pròximes hores amb Alfred Planas.
Sí, dos homes d'un perfil similar, és a dir, dretans i que encaixarien per darrere del punt en els esquemes d'Antonio Hidalgo. En el cas de Jacobo es tractava d'un secret a veus des de feia dies i finalment es va pactar aquest traspàs a cost zero amb el Tenerife, qui es reserva un tant per cent en cas d'una futura venda de l'atacant madrileny de 25 anys. I la direcció esportiva Maquinada també té tancada l'arribada d'Alfred Planes, barceloní de 24 anys, format a les categories inferiors de l'Espanyol i l'Adam, han passat a clubs com el Reus Deportiu o el València Mestalla i que enguany no ha pogut evitar el doble descens del Marbella a tercera ref. L'anunci hauria d'arribar aquesta mateixa tarda i, si ho considera oportú, Hidalgo ja els podria fer servir aquest dissabte a les 10 en el primer partit de la pretemporada contra l'Hospitalet, al Car de Sant Cugat. El segon partit, per cert, el dimecres 4 d'agost contra l'Europa, ja té horari. Serà també a les 10 del matí, en aquest cas a Sant Oleguer.
I ara, com un dia més, marxem fins a Tòquio. Perquè de moment està sent un inici de Jocs Olímpics immaculat per als interessos sabadellencs, plena de victòries tant de la selecció espanyola masculina d'handbol com dels dos combinats de waterpolo.
Aquesta matinada s'ha sumat aquest 2-2 l'equip masculí de waterpolo amb un altre triomf de renom. Primer va ser contra Sèrbia, vigent campiona olímpica, i avui han estat al Butxí de Montenegro, amb un paper destacat sota pals del porter resident a Sabadell, Dani López Pinedo, i del waterpolista del club Bernat Sanahuja, autor dels dos gols de l'equip al tercer quart, tallant qualsevol opció de remuntada montenegrina. Al final el resultat ha estat de 6-8. Demà passat, tercer partit de la fase de grups contra el Kazakhstan, però tot fa indicar que jugaran la primera plaça del grup en l'últim partit contra Croàcia. En clau més general, aquest matí també ha arribat la tercera medalla de la delegació espanyola al Japó, Mayalen Chorraut, bronze a Londres 2012 i or a Rio 2016, ha estat segona a la prova del K1 eslàlom de piragüisme.
En bàsquet, Damià Páez farà el salt a la Lliga EVA la pròxima temporada. Després de tota una vida vinculat al bàsquet PIA, l'escorta sabadellenca ha acceptat el repte de jugar un graó per sobre d'on ho ha fet els últims anys i militarà a les files del Barberà.
Páez tenia ofertes des de feia temps pel seu gran rendiment a Copa Catalunya amb els de Can Colapi. De fet, havia estat convocat en diverses ocasions per disputar l'All-Star de la competició que organitza la Federació Catalana. No ha estat fins ara, però, que ha escollit canviar d'aires coincidint amb l'adeu del tècnic Jaume Prat.
El Jaume portem 7 anys junts a la PIA i, evidentment, és una persona important i especial per mi i que influeix molt en les decisions d'estar al club. Però, tot i així, la decisió ha estat meva. Està clar que ell marxi, doncs, també ajuda a que sigui una mica més fàcil.
La seva ha estat la baixa més sonada, però a la PIA també han marxat jugadors de pes com Pere Tres, Rachid Lamame, José Le Piñero o Jordi Gorina. Páez considera que és un forat que es pot cobrir perfectament amb la gent de casa.
També és una oportunitat per molts dels jugadors que pugen des de baix i que són grans jugadors, perquè deixem un espai als que marxem que serà perfecte per ells per poder ensenyar tot el que tenen, que és molt. I jo crec que el que ha de fer la PIA és el que fa sempre, que és tirar dels jugadors que tenim de la casa, fer el bàsquet que sabem que és disfrutar i córrer, i a partir d'aquí els resultats venen o no venen. L'important és creure en la feina que fas i creure en els jugadors que tens, que són molt bons.
I la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell ha finalitzat una temporada per emmarcar després de guanyar el Campionat d'Espanya a la Vi. Un èxit que mai s'havia produït en un club de Sabadell i que recompensa la feina feta a Can Llong els últims anys. Jordi Sitjà, bon dia.
Bon dia. Després de 4 anys d'un nou estil, la pedrera de la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell va arrodonir una temporada de matrícula d'honor, guanyant per primera vegada el Campionat d'Espanya a Leví i el Campionat de Catalunya Infantil i a Leví. Aquest projecte, encapçalat pel tècnic Àlex Bocanegra, ha donat uns resultats tan personals com esportius per al club i que s'ha vist reflectit a la pista en les diferents categories. Joan Barberà és periodista de la xarxa i membre de la secció.
Sincerament crec que el que s'ha aconseguit és únic, és històric, i a vegades dius irrepetible, no? M'agradaria no utilitzar la paraula irrepetible amb el que s'ha aconseguit doncs aquesta temporada, però és que s'ha de valorar i dir, ostres, és que el que s'ha aconseguit mai s'havia fet.
Luca Chidaxeli va aconseguir el triplet guanyant la categoria per equips masculina, la individual i el torneig estatal al Campionat d'Espanya disputat a Antequera. També cal destacar l'actuació del jove Joan Barbelà Soler. A més, el palista adaptat Jordi Dinarès va aconseguir dues plates en el mateix escenari.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues. Marxem. Recordeu que podeu trobar tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm. I tornem amb més notícies a partir de les 4, els butlletins, i a les 7, el Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.